11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. La formació professional s'ha convertit en els darrers anys en un estament estudiantil pràctic i útil per obtenir feina. Això està molt clar, no? Fins ara, moltes feines es quedaven sense personal perquè no hi havia formació professional. Els alumnes preferien o escollien carreres universitàries. Clar, què passava amb tot això? O què passa? Què continua passant? Que hi ha sectors imprescindibles, que s'han vist obligats a crear mòduls professionals per formar titulats per l'ofici. Per què? Doncs perquè hi ha un alt risc de desaparèixer per una manca de relleu generacional, en aquest cas. Parlo, i hem parlat alguna vegada aquí, parlo dels carnissers, per exemple, parlo dels peixaters, parlo dels fruiters. Clar, no només està en aquest sector, sinó que hi ha diferents feines que tenen aquesta manca de professionals qualificats, eh? La inversió que s'ha anunciat a la formació professional, el govern va anunciar, va ser el passat mes d'abril, no? El 29 d'abril, per aquí va anunciar una inversió de 1.300 milions d'euros per formació professional. Clar, el cas és que l'interès de l'alumnat i l'interès de l'empresa doncs vagin de la mà per cobrir totes les feines. Per què? Per què dic això? Clar, tu estudies el que t'agrada, això s'entén i ho entenem tothom, però possiblement caldria més promoció de determinades feines per obrir els ulls a aquells alumnes, a aquells joves, doncs que no dubtin, no tinguin ben clar què fer i puguin optar per una formació professional amb un futur. No sé, per exemple, falten perfils informàtics, sanitaris, soldadors, electromecànics, fresadors, torners o, simplement, administratius amb un nivell mitjà d'idiomes. És complicat això? No és que sigui complicat, és que possiblement no tenen un atractiu o no hi ha una informació clara de tot aquest tipus de feines o no hi ha una promoció perquè aquelles persones, aquells joves que es tinguin dubte, que diguin, bueno, és que no sé fer on veig, no sé cap on anar, doncs tinguin aquesta opció, no? Avui parlarem d'això, amb un clar pensament al cap. Moltes ofertes laborals per titulars de formació professional no especifiquen els seus requisits, el que es necessita en aquest cas, no? Hi ha aquestes ofertes de feina, doncs hi ha algunes que es queden desertes per culpa d'això, de manca de formació professional. Avui parlarem de la formació professional en un mes, en dies, a una setmana de que s'obri la preinscripció en les diferents branques de formació professional. Parlarem d'això de seguida. Però abans, anem a veure com tenim el temps. I el temps, després d'aquestes pluges de les tardes al cap de setmana, avui també tindrem pluges, eh? Avui hi ha un cel serè en general, però ja a partir d'aquest migdia, a partir d'allà, s'esperen alguns ruixats de distribució irregular a punts del quadrant nord-est. Podria arribar cap al litoral. I sobretot a la Vall d'Aran s'esperen aquestes precipitacions a la vessant nord amb intensitat feble o moderada. I pel tot el territori, sobretot pel litoral entre Barcelona i Girona, per aquí aniria la cosa. Aquests ruixats, les temperatures una mica lleugerament més alta, vull dir, però no arribarem a tenir calor i aquests dies, sobretot demà, doncs la temperatura doncs estarà per sota una mica de la mitjana que tocaria per l'època, eh? Però tindrem aigua, minsa, però tindrem aigua. Això sí, sembla que la sequera encara queda molt per tirar cap endavant. I el trànsit? Anem a veure com es circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia, moltes gràcies. Doncs en general parlem de calma ara en aquesta xarxa viària i només et comentaré una incidència aquí a la Ronda Litoral de Barcelona. De fet, dues te'n comentaré. Una, com et deia, a la Ronda Litoral de Barcelona, a la zona de Poblenou, en sentit Llobregat hi ha hagut un accident, encara s'hi treballa. I aquí hi ha aturades d'uns 3-4 quilòmetres entre el Fòrum i Poblenou, gairebé entre Sant Adrià i Poblenou. Aquest tram de la Ronda Litoral ara amb retenció, com et deia, en sentit Llobregat, és a causa d'un accident. I alguna incidència s'ha produït a l'inici de la Ronda de Dalt, a la zona del Nus de la Trinitat, a Meridiana, en sentit Llobregat també, Això afecta sobretot a la Poda Nord, a la B20. És a dir, venim des de Badalona, des de Tiana, aquesta B20 presenta aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a aquest nus de la Trinitat. A banda d'aquests dos punts, de moment, com et deia, a la resta de la xarxa viària, circulació còmoda i fluida.
Gràcies, Roger. Que tinguis un bon dia.
A reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb un 17% d'abandonament escolar a Catalunya, els estudis de formació professional són la clau per dos aspectes que estan connectats, reduir aquest perillós abandonament prematur dels estudis i, dos, formar professionals en feines que reclamen més personal qualificat. Què passa? Doncs que els experts estan assenyalant l'importància que aquests estudis siguin dinàmics i s'adequin al mercat laboral. Aquí entraria, per exemple, l'FP Dual. Seria un dels que és en tot això. Sergi Tor, bon dia. Benvingut.
Molt bon dia, José Miguel.
Bé, quins són els canvis que es plantegen pel pròxim curs a la formació professional?
Bé, hores d'ara hi ha diversos canvis normatius, tant per part del Ministeri d'Educació com també aquests ja explicats de la Conselleria d'Educació per part del Govern de la Generalitat, amb un increment de places que ara les repassem. Recordem que hores d'ara s'està realitzant l'esborrany del currículum de la FP, que en aquest cas té dos objectius, que sigui més versàtil i més flexible, i també que donar més llibertat als ajuntaments i a les comunitats autònomes perquè siguin específiques. Aquest tu mateix ho acabes de dir. Potser, doncs, a Cádiz es necessita una feina determinada que no pas a Lleida o a Tarragona, no? I potser a Lleida es necessita, doncs, uns professionals que no són necessaris a Lugo, perquè també hi ha l'especificació de cada territori a l'hora, doncs, de tenir una major demanda laboral. En aquesta casa, què es vol fer? Doncs, a banda de la continuïtat, tant del grau mitjà i superior, també es volen realitzar i incorporar als estudis mòduls més curts, acreditables i acumulables, com, per exemple, doncs, casos de molta especificació, que seria, doncs, com una mena d'un màster de la formació professional. Hores d'ara, de cara al pròxim curs, és important dins de la Conselleria d'Educació un tema clau que tu has parlat, que és l'abandonament escolar, i per aquest motiu hi ha prioritat d'elecció als alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat, sobretot que no hi hagi, amb els seus preferències, una falta de places que això active l'abandonament escolar. Com molt bé tu has explicat, hi ha dues demandes majoritàries, que són cicles d'informació i també auxilis d'infermeria. A Catalunya hi ha un total de 170.000 places disponibles, amb un augment de 8.129, el que representarà la creació de 273 nous grups i la contractació de 700 nous professors, per un total de 9.390 docents de formació professional, perquè aquesta també és una altra circumstància. Moltes oportunitats se queixen d'una falta de professorat amb diverses matèries.
Clar, una de les claus de la formació professional és que vagi de la mà del sector empresarial, però quina és la demanda dels sectors empresarials, Sergi?
Sí, mira, ho acabes de dir tu perfectament, és una demanda d'oficis que s'estan perdent. Hem sortit al carrer, per exemple, hem parlat amb el Manel, que és a tapisser, i ens ha dit, doncs, que la seva ciutat, de 19 centres que havia de tapisseria, ara únicament en queden 3, a causa doncs, de que ja no troba material, ja que ja no hi ha, en aquest cas, mà d'obra. Manel ha explicat, doncs, una situació que crec que comparteixen gairebé tots els empresaris de diversos sectors productius.
Una de les prioritats per mi ha de ser que falte formació o centres formatius, perquè la mà d'obra qualificada s'està perdent i no hi ha pintors, no hi ha paletes. Llavors tot això s'està perdent, és un problema molt important.
No hi ha pintors, no hi ha paletes. I Manel parla del seu ajuntament. Hores d'ara que estem en plena campanya de les municipals, no ho sé jo si hi ha molts partits que porten amb els seus programes l'impuls d'estudis específics a la seva localitat, que també és una lluita contra l'abandonament escolar.
Pues no sé, seria interessant veure partit per partit a veure què proposen. Bé, d'entrada, si et sembla, parlem amb un estudiant de doble grau superior de FP Dual, per veure la seva experiència del perquè del futur, de com ho està fent. Es diu Maria Machado, la tenim al telèfon. Maria, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Maria. Tu estàs estudiant, a veure si ho dic bé, fabricació mecànica i mecatrònica industrial, no?
Sí, correcte.
És una mica, fins que no assumeixes el què. Bé, d'entrada, per què vas escollir fer una FP dual?
Doncs mira, vaig escollir fer dual perquè Jo vinc d'un grau mig on vaig fer les FGTs, que són 383 hores, i realment no les vaig acabar de fer perquè em va agafar el Covid de per mig, tot i així vaig pensar que realment amb aquestes hores no et dona temps a aprendre, encara que sigui una miqueta l'ofici. I crec que l'oportunitat de la dual és superimportant, tot i que hi ha molta gent que potser tantes hores, perquè són mil hores, els fa mandra, però realment, si t'agrada l'ofici, et dona temps d'aprendre una miqueta més, perquè tampoc és que et doni gaire.
Clar, suposo que aquí una de les parts interessants de tot això és que sigui dual, és la part pràctica en una fàbrica, no?
Exacte, o sigui, clar, realment tu estàs aprenent l'ofici, però no el deixes estar en pràctiques. És a dir, l'empresa té en compte, però tu realment sí que estàs aprenent el que tu vols.
Per què vas escollir aquesta especialització, aquesta fabricació mecànica i mecatrònica industrial?
Ho vaig escollir perquè vaig fer un grau mig a electromecànica i vaig veure que era, o sigui, realment no era el que m'agradava del tot. M'agradava manipular i construir, però potser els cotxes no eren el meu. Llavors vaig escollir això perquè m'ho vaig trobar de sobte i vaig veure que era treballar en ferro i a mi això m'agradava moltíssim. I llavors al final vaig trobar realment el que m'agrada.
Molt bé, genial. Llavors ara estàs estudiant i estàs a una empresa, no?
Exacte.
Quantes hores estàs estudiant, formant-te, i quantes hores et formes de forma pràctica a l'empresa?
Actualment estic a segon any, és a dir, de 3 anys estic al segon, i al segon any fem 4 hores a l'empresa i 4 hores estudiant al centre. I l'any vinent farem 5 hores de pràctiques a l'empresa i 3 hores al centre formatiu de, bueno, a l'institut.
Tu estàs al Centre Politècnic Camestec de Blanes, no?, en aquest cas.
Correcte.
La pregunta és, quins avantatges veus en aquesta formació professional dual? Com ho veus tu, de cara al futur?
Doncs, com he explicat abans, crec que és una molt bona oportunitat, perquè realment sí que entres de ple, diguéssim, a lo que és l'ofici. Perquè si fas tan poques hores de pràctiques o no en fas cap, realment tu no saps si és el que t'agrada, el que no t'agrada, o com es treballa de veritat. Perquè, per exemple, a classe treballem d'una forma, però quan estàs treballant és una altra forma de veure-ho tot. Llavors crec que és una molt bona oportunitat per veure de veritat, d'estar al campo de batalla, com dic jo.
Al rovell de l'ou. Bé, tocant una qüestió de futur i de feina, com veus el futur conforme a trobar una feina en lo teu? Suposo que trobes més possibilitats que en altra qüestió, en altres tipus d'estudis.
Sí, correcte. Veig super... bastant millor, per dir-ho d'alguna forma, perquè ja tens unes hores de dir, he estat a una empresa i sé treballar. Llavors, pensa que tu quan fas les hores de pràctica t'han de donar un apte. És a dir, tu estàs apte per treballar en una empresa amb aquests coneixements. Per tant, és molt millor anar amb una dual o amb una FCT en aquell cas que sense res.
Tu creus que hi ha possibilitats de que l'empresa que estàs fent ara les pràctiques doncs t'agafessin? Com et veuen allà?
Sí, la veritat que sí, que ja ho hem estat parlant i quan acabi l'any vinent ja, en principi, si tot va bé, em quedo aquí.
Ostres, això és magnífic. Em queda només un any, no?
Sí.
Has d'estar molt contenta, perquè suposo que estàs molt contenta, no només amb el que estàs estudiant, sí, sinó amb els resultats.
Sí, la veritat que sí, he anat a parar un bon lloc, em tracten superbé, tot el contrari del que em pensava que em passaria, i la veritat que m'han rebut molt bé.
En cap moment t'havies plantejat fer, jo que sé, una carrera universitària o qualsevol altres coses, cap a altres branques?
Ho he estat pensant, però crec que no és el que m'agrada. Crec que a mi m'agrada estar treballant amb el ferro directe.
La darrera pregunta que et faré, Maria, és conforme al moment en què vas agafar aquesta especialitat, no? Et va costar molt trobar, perquè a vegades les places d'FP doncs no hi ha tantes en les especialitats que moltes persones volen, no? A tu et va costar?
Realment sí, perquè no sabia què era el que buscava exactament i no sabia ni si existia el que jo volia. Llavors un dia vaig estar a casa i mirant, i vaig trobar aquest cicle, que era un cicle que gairebé no es veu. No. I vaig tenir la sort que al costat de casa meva, a Blanes, és on el feien, i realment he trobat amb el que m'agrada.
Fantàstic. Llavors puc deduir del que dius que una de les qüestions que has trobat a faltar quan buscaves, no?, el fet d'estudiar, és més informació o una informació més fàcil, sí, de trobar?
Exacte, sí. Per això ara mateix també intento estar... Bueno, vaig parlar amb l'antic institut on vaig fer el grau mig i els vaig proposar fer una xerrada perquè com jo estava en aquella situació i m'hagués agradat que algú m'hagués explicat què és això, llavors, perquè els nois o les noies que vinguin darrere meu almenys tinguin la informació de que això existeix.
D'acord. Vull dir, és una qüestió també d'informació i de promoció, de saber almenys que existeix una cosa per veure si t'agrada o no t'agrada.
Exacte, correcte.
Doncs, Maria Machado, felicitats pel teu present i felicitats pel teu futur.
Moltes gràcies.
Una abraçada molt forta, Maria. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, igualment.
A veure, és una qüestió també de buscar present, futur i de tenir aquesta sort. En aquest cas, la FP... Doncs, denostada durant molts anys, com si fos una ensenyança de segona, ara doncs pren tot el valor que necessita i sobretot de la mà de l'empresariat. Bé, de seguida parlarem de política, parlarem amb Barcelona Ets Tu. Barcelona Ets Tu és un dels partits polítics que opten a l'alcaldia o es presenten per l'alcaldia de Barcelona. Parlarem amb el Daniel Boceler, que és el candidat, i parlarem de problemes de ciutat. Anirem trucant regularment, en tot cas. De seguida en parlarem amb ell. I després parlarem amb el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, perquè la sindicatura, i atenció, és important i no ho desconeixia, i crec que és una informació que us interessarà molt, perquè el síndic ha creat una comissió de reparació per a víctimes de violència sexual. Ha obert doncs una web i un telèfon per atendre doncs i per escoltar, per fer aquest tipus de burocràcia, no? De paperassa, de situació per part de les víctimes de reparació de violència sexual. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día. ¿Y Catalunya?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda...
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dalé, que ja t'escolta Esports COPE, Joan.
Podem saludar Gerard Deulofeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde... Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de Barcelona Ets Tu. Barcelona Ets Tu és un partit que es presenta a l'alcaldia. Comencem per aquí, en aquest cas, i parlem o entenem què és Barcelona Ets Tu, cap on va Barcelona Ets Tu, què proposa Barcelona Ets Tu i qui és el candidat a l'alcaldia de Barcelona per Barcelona Ets Tu, que és el Daniel Boseler, que el tenim al telèfon. Daniel, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Cruz. Escolta, molta il·lusió de poder parlar aquí a la COPE.
Carai, quina energia. Molt bé, tant de bo i tot així. Fantàstic, Daniel. Comencem pel principi, Daniel. Què és Barcelona Ets Tu? Quina és la proposta que presenta l'alcaldia de Barcelona, Barcelona Ets Tu?
Bueno, aquest és un partit diferent. És un partit disruptiu. És un partit de gestió. Aquí som gestors, no som polítics. Som gent que aixequem persiana, som autònoms, la gran majoria, gent que pertany a micros, petites i mitjanes empreses. Mm. Sí que és cert que ens acompanya gent del sector públic i d'un altre sector que per mi és el dels més oblidats ara mateix a la societat, que són les nostres sèniors. Uh-huh. Llavors hem aplegat, anem a dir, tots aquests col·lectius i hem promogut una nova candidatura de gent amb molta experiència per tornar a connectar els motors de la ciutat de Barcelona. Aquí no parlem de qüestions ideològiques i no hi ha ni esquerres ni dretes, ni independentismes ni constitucionalismes. Aquí ja és gestió pura per la ciutat de Barcelona. I hem fet un gran projecte de ciutat. Hem crescut, jo crec que com ningú, i ara només el nostre repte és guanyar les eleccions a la ciutat de Barcelona.
Entenc.
I el que hem vingut a fer nosaltres és que una candidatura de la vida real, de la societat civil, engegui de nou, en sincronia, el sector públic, el motor del sector públic, amb el sector privat.
Vale. Pregunta, com et tindré per aquí sovint, faré la darrera pregunta ara, i és una d'aquestes preguntes delicades que sempre es fan, no?, a la gent sí. Que entra en política, perquè, clar, a no ser que tingueu majoria absoluta a l'Ajuntament, hauré de pactar, o possiblement, si haguéssiu de pactar, amb qui pactaríeu, si pactaríeu?
Home, deixa'm respondre la pregunta a l'inrevés. Amb qui no pactarem? Amb cap possibilitat.
Vale, amb qui no pactareu?
És amb Ada Colau. Nosaltres no som compatibles.
Vale.
Però és que no hem trobat un espai on puguem ser compatibles amb Ada Colau. Per tant, és una línia vermella per nosaltres. Nosaltres hem aixecat un mur i no hi ha cap possibilitat d'entesa amb Ada Colau. A partir d'aquí, Barcelona Ets Tu, mira si és diferent. Com és un partit que no respon a cap mena d'ideologia i és pragmatisme, és programàtic, nosaltres podem pactar amb tothom, perquè responem al programa electoral. Punt i final. És a dir, qui m'ajudi a facilitar la mobilitat, a tirar enrere el carril bici de Via Augusta, a reformar i reformular les obres que s'han fet a Via Laietana perquè els cotxes poden accedir de nou del litoral al centre de Barcelona, desplegar els 25.000 habitatges socials que són imprescindibles pel futur de la nostra ciutat. I el més important, Cruz, el més important.
Mm.
La nostra és una candidatura d'activisme empresarial de pimes i autònoms. Això té que quedar meridianament clar. Som això. Hem vingut, d'acord, a engegar de nou els motors econòmics de la ciutat de Barcelona. Tenim uns registres de desigualtats socials mai vistos en democràcia. El 32% de la nostra gent està llindada a la pobresa. No podem fer front a tota aquesta vulnerabilitat si no tenim una economia potent. I, per tant, cal de nou connectar-nos amb allò que ens omplia la nevera, dir sí al Fort Gijón, sí a l'Ermità, sí a l'ampliació de l'aeroport, sí al corredor del Mediterrani i, escolta, pujar de nou a Barcelona a l'avantguàrdia de les grans capitals municipals de la Unió Europea.
Doncs, Daniel Boseler, candidat a l'alcaldia de Barcelona per Barcelona Ets Tu. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i ens tornarem a xerrar.
Doncs gràcies a vosaltres. Una forta abraçada. I seguim, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La passió del Daniel és important, tot s'ha de dir bé. Parlem ara d'una altra qüestió. Anem cap a parlar de la sindicatura de greuges de la ciutat de Barcelona, que ha impulsat la creació d'una comissió de reparació per a víctimes de violència sexual en la infància, adolescència i joventut a les escoles. És una comissió que ha posat en marxa per les persones que es vulguin adreçar, no?, a la sindicatura. Tenim al telèfon el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, benvingut, com estàs?
Bon dia.
De què es tracta aquest impuls, aquesta comissió? Explica'ns.
Mira, això ve d'un cas que ens va entrar, una queixa que ens va entrar a la sindicatura, doncs, ens va entrar a finals del 2021, d'uns fets que havien passat a l'escola a Barcelona. És a dir, va haver unes denúncies de vexacions i abusos sexuals de feia 30 anys a l'escola a Barcelona. Gent que va donar el pas i van als mitjans de comunicació denunciant aquests fets. Després van anar a la Fiscalia i Fiscalia el que va dir és que havien prescrit, que no podia entrar a analitzar-ho. En uns casos d'una escola pública. I quan un cop han prescrit aquest fet, ens entra nosaltres la queixa a la sindicatura, ho analitzem i veiem que hi ha una clara responsabilitat, no tant de la persona, nosaltres no podem analitzar la responsabilitat de la persona que va cometre aquests fets, era un educador de l'escola, Albert Benages, no podem analitzar, però sí que hi havia una responsabilitat de l'administració, responsabilitat de la direcció de l'escola, responsabilitat de l'Ajuntament i també una responsabilitat actualment del Consorci d'Educació per no analitzar aquests fets. Veiem que l'Ajuntament de Barcelona sí que ha fet molts protocols de caràcter preventiu, però no hi ha cap tema de la comissió de reparació, no hi ha cap reparació per aquests fets.
D'acord.
En el seu moment, el plenari de l'Ajuntament fa una declaració de tots els partits, una declaració institucional, dient que el que farà és impulsar una comissió d'investigació i de reparació. Això ho va fer el febrer del 2022 i nosaltres veiem que no es fa aquesta declaració institucional, però no es crea aquesta comissió. I el que decidim és crear-la des de la sindicatura. No podem deixar desemparades aquestes persones que han fet el pas a denunciar aquests fets i ningú els està escoltant en aquests moments.
Llavors, David, quina serà la missió principal d'aquesta comissió? Com serà el seu full de ruta?
Bàsicament, nosaltres el que farem serà escolta activa. Hem fet un número de telèfon, que és el 678-469936, 678-469936. També hem habilitat un correu electrònic expressament per a aquesta comissió, que és comissió.reparació@sindicatura.barcelona, comissió.reparació@sindicatura.barcelona. I el que també hem fet és que en aquesta comissió compta amb tres persones expertes en temes de violència sexual. Està la Lola Casado, que és metgessa de la família i membre del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, la Mireia Forner, que és psicòloga clínica de la Vall d'Hebron, i la Carla Vall, advocada penalista i criminòloga, que el que faran és escoltar aquestes persones, les persones que decideixin venir a la comissió i vulguin explicar o vulguin que sigui escoltada sobre el que va passar, seran ateses. Bàsicament, els objectius són tres. És buscar mecanismes de reparació del dany. En segon lloc, buscar no només aquests mecanismes, sinó un acte de justícia reparadora, és a dir, que l'Ajuntament demani perdó i les explicacions i les excuses necessàries d'aquestes persones, i sobretot també una reflexió posterior sobre com millorar la prevenció d'aquest tipus de fets que van passar fa 30 anys, però estan passant encara a les nostres escoles.
D'entrada, ja s'ha posat en marxa? Ja està en servei? Ja està en funcionament?
Ja està en marxa, està en servei. També hem habilitat un espai perquè aquestes persones que vulguin venir es sentin en confiança, es sentin còmodes. També el que hem fet és habilitar un circuit i preparar les persones que atendran les trucades telefòniques perquè sàpiguen com atendre aquestes persones. I, per tant, el que volem crear un espai de confiança perquè puguin sentir-se acollides per la sindicatura, i sobretot el que volem, en el fons, és que posar de manifest que això ho crea la sindicatura ara, per aquest cas concret, però això ho hauria de crear l'Ajuntament de Barcelona pels casos que han passat i que poden passar a la nostra ciutat.
Doncs en recordo el mail reparació@sindicatura.barcelona, aquest seria el mail, o el telèfon, que és telèfon i WhatsApp, les dues coses, es poden adreçar a través del telèfon de trucada o del WhatsApp, 678-46-99-36, 678-46-99-36, però si entreu a la web de la sindicatura, doncs trobareu tota aquesta informació. Senyor David, bon dia. Síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta, moltíssimes gràcies. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I aquesta és la situació. Ja sabeu que aquesta és la nova comissió que ha posat en marxa de reparació al síndic de Greuges, la sindicatura de Greuges de la ciutat de Barcelona. De seguida parlarem d'economia, d'empreses, amb àrea jurídica global. Parlarem aquí a Herrera i després parlarem, atenció, dels Granota. Recordeu dels Granota? Què són els Granota? Doncs eren trens, els trens dels ferrocarrils de la Generalitat, un dels veterans, que es van retirar fa 27 anys, no? I que ara tornen, els deien Granota, i ara tornen per fer rutes turístiques. Això ho parlarem amb la Mar Porto. Com estàs? Bon dia, Mar.
Molt bon dia.
Tu, no sé, tu ets molt jove, parlo de...
Sí, jo no.
Per recordar els Granota,
No els he vist.
Però parlem d'això, no? S'han posat en marxa, no?
Sí, sí, seran en marxa el proper diumenge 21 de maig.
Doncs de seguida en parlarem de tot això aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, Sin Hogar.
La pobreza extrema es algo que no ha interesado nunca. Desde el amor al prójimo y las lagunas que hay, vamos a intentar que esto cambie.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces apareció.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Tienes una empresa? ¿Tiene problemas tu empresa? ¿Problemas económicos, por ejemplo? ¿Deudas? ¿O cualquier tipo de historias? Pues te voy a dar una solución, o por lo menos un gabinete que te va a echar una mano segurísimo, prácticamente seguro, en fin, no diré que un 100%, porque siempre habrá alguna excepción, pero mayoritariamente seguro que sí. Hablamos de un 90 y pico%, poca broma, ¿eh? Hablo de área jurídica global. Hablamos hoy de problemas que puedas tener en la empresa, empresas que puedan tener problemas, con Javier y Ariadna López. Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Muy bien, buenos días a todos.
¿Qué problemas puede tener una empresa? Cuando yo tengo una empresa y digo, tengo un problema, ¿a qué problema me estoy refiriendo? ¿Un problema económico, por ejemplo, sería...?
Por ejemplo, falta de liquidez, no poder llegar a final de mes, no poder pagar la seguridad social de los trabajadores.
Muchos impagos, te ha venido una inspección de Hacienda, tienes proveedores, clientes que no te pagan, un proveedor principal ha cerrado y tienes problemas. En fin, la gran mayoría de empresas en España, tristemente, de autónomos también, que también es una empresa pequeñita, tienen tristemente problemas de liquidez. Está muy complicado seguir adelante en una empresa, ya sea por inspecciones o sea porque el negocio no funciona como nos gustaría.
Cuando hablamos de empresas, comentabas que los autónomos también entrarían dentro de este...
Sí, empresas, ¿sí? Negocios, emprendedores en general... Los que nos levantamos cada día y damos trabajo a gente, ¿no? Uh-huh. Tristemente es los que tenemos más complicado, sí, llegar a final de mes.
Autónomo, aunque también hay soluciones jurídicas para todo el mundo, pero no, ahora tocaba hablar de autónomos y empresas, que la verdad es que lo están pasando muy mal. Vamos a intentar reflotar el tejido empresarial y no ir simplemente al cierre de la compañía. Muchos autónomos nos lo agradecen, porque hay muchos que les damos una solución para que su negocio siga adelante.
Claro, es que debe ser muy difícil todo esto, sobre todo en la época que corre. O sea, esa reestructuración a veces es ese balón de oxígeno que se necesita, ¿no?, para seguir adelante.
Totalmente, y en muchas ocasiones el banco no te lo da. De ahí que tengas que acudir a despachos como, por ejemplo, el nuestro, que te puedan ayudar a...
Claro, o con financiación alternativa o con la negociación con el banco. Sabemos, cuando el banco te ha dicho que no, cómo negociar con el banco para que te reestructure su propia deuda, posiblemente no la deuda de un tercero, pero los bancos tienen esa obligación moral y sabemos cómo hacerlo, hablando con servicios centrales, para que te renegocien una cuota que sí puedas pagar.
O no solamente los bancos, las personas que tengan deudas se habrán dado cuenta que en muchas ocasiones llega una carta a casa que nos dice que un acreedor, o sea, que tu acreedor ha cambiado, ¿no? Y ya no es el BBVA o el Santander o cualquier banco, sino que se llama Cru, o
sí,
cualquier
sí.
Nombre raro.
Nombre extraño, sí.
Exacto.
Luxemburg,
European, Spain o cualquier cosa, ¿no? Eso quiere decir que tu deuda se ha vendido. ¿A quién? Pues a esa nueva sociedad.
Se le suele llamar vulgarmente un fondo buitre.
Exacto. También se puede negociar con un fondo buitre.
Además, ¿ah, sí?
Bueno, y mucho mejor. Mira, piensa que un fondo buitre es posible que haya comprado la deuda de una empresa al 10% del valor. Si la empresa debía 100.000, el fondo buitre la ha podido comprar muy probablemente por 10.000. Negociamos esos 10.000, 1.535 del Código Civil, podemos conseguir igualar el precio de compra.
Esto,
por ejemplo, es una opción de refinanciación de tantas.
¿En cristiano qué quiere decir? Pues que podemos conseguir una quita. Podemos hacer que pagues menos por tu propia deuda o...
Y con un plan de pagos.
Mejorando las cuotas, que sería el plan de pagos.
Pues ya lo sabéis, área jurídica global. Si tienes este tipo de problemas, te van a echar una mano, sí o sí, de una manera u otra. Así que no pierdas más el tiempo, no le des más vueltas. Área Jurídica Global es tu solución. Areajuridicaglobal.com es la web y el teléfono 900-730906. Es un teléfono gratuito, ¿eh? 900-730906. Pues Arianda, Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Let's go, girls.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els usuaris més veterans de les línies del Vallès, dels ferrocarrils de la Generalitat, segur que els recorden dels històrics trens Granota, que es van retirar fa 27 anys. Un d'ells s'ha restaurat i ara tornarà a funcionar com a tren turístic alguns caps de setmana entre les estacions de les Planes fins a Sabadell, Rubí o Terrassa, no? El primer viatge turístic del tren Granota serà aquest diumenge, aquest proper diumenge. Mar Puerto, com ho tenim, això?
Doncs així és, el tren farà els primers trajectes oberts a la ciutadania el proper diumenge 21 de maig i també el 4 de juny amb un recorregut entre l'estació de les Planes i les de Rubí, com tu comentaves, Terrassa i Sabadell, amb l'objectiu d'oferir un viatge en tren des de mitjans del segle XX. El Marc Rodríguez és el tècnic de gestió de patrimoni històric i recintes de preservació, amb qui hem parlat nosaltres i qui ens explicava abans de res per què tenia aquest nom tan característic aquest tren, el Granota.
Aquest tren va ser batejat com a Granota per la seva fisonomia. Té dos fanals principals que estan situats al costat dret i esquerre de la testera que li donen una configuració com els ulls de l'animal, de la Granota. I col·loquialment els viatgers posen un davant el tren Granota. A més del seu color verd característic que feia que bueno, encara més que tingués aquest caire de semblança a l'animal.
Un tren que va fer l'últim viatge el 22 de juny del 1996 i que el Marc, de fet, ens ha explicat el seu recorregut i per tal de poder-lo posar en funcionament, també s'ha fet un seguit de modificacions que ara ens explica.
Aquest tren feia el servei suburbà de Barcelona fins a les poblacions de Terrassa i Sabadell. Eventualment feia algun tren fins a la Universitat Autònoma o Sant Cugat. Tècnicament, el tren està en el seu estat d'origen i l'únic que s'han fet són les modificacions d'adaptació a la normativa de seguretat actual. Aquesta ha sigut tant a nivell tècnic per la seguretat del seu manteniment i de la seva circulació, però sempre preservant l'essència històrica d'aquest material.
Com m'agrada això. Recuperar patrimoni històric.
Exacte.
I posar en circulació sempre és un bon què.
Aquest és l'objectiu i, a més, tindrà un trajecte i tindrà un recorregut que aquests dies que surti al carrer, que circularà d'aquesta manera, ja veureu.
Ell farà els diumenges que surti, farà Rubí les Planes Terrassa, Terrassa les Planes Sabadell i Sabadell les Planes, és les Planes Rubí. Aquests són els sis trajectes que farà els diumenges que circuli.
Ja està, en tot cas, vas allà, compres el bitllet i...
Sí, de fet...
No sé si hi ha una actuació enmig del viatge, seria el què, no?
De fet, es podrà accedir amb el propi bitllet de ferrocarrils. I els usuaris el que podran fer és pujar i baixar del vehicle a cadascuna d'aquestes estacions intermèdies i gaudir al màxim d'aquest record, no, del tren Granota.
El tren Granota, home, els que han viatjat al tren Granota, doncs és un bon què en tot cas. Eh? Jo sí, perdona, jo tinc una edat ja. Jo sí que l'he vist, tu no, però jo sí que he vist el tren Granota. Vaig viatjant, en aquest cas no era per plaer ni per qüestions turístiques, sinó per necessitat de moure's, no? Per mobilitat. Però està molt bé recuperar patrimoni històric, t'ho recomano.
Doncs sí.
És un bon què. És un bon què. Marc Puerto, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cuida't, ja anirem a fer un bon viatge en el Granota, en tot cas. No sé si utilitzes tu molt el tren.
No massa.
No.
Aquí a la ràdio, com és a Barcelona.
Ah, és veritat, tu utilitzes...
En metro, sí.
Magnífica estació. Per cert, hi ha vaga d'autobusos a Barcelona. He de calcular tot això abans de sortir de casa avui, perquè ja sabeu que tenim una vaga de transports metropolitans, en aquest cas de la xarxa de bus. Tancarem migdia, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia, i atenció, perquè obrirem migdia parlant del comerç minorista. Quina és la situació del comerç minorista? Analitzarem tot això d'entrada amb la Yolanda Canales, que ens parlarà precisament des d'una botiga de comerç minorista per veure quina és la situació. I ara, doncs, entre altres coses, ara arribem a la una i, com sempre, ja sabeu que continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.